Com els dèiem, des de fa exactament una setmana, des del passat dia 22 i fins al 19 de maig, el Centre d'Art d'Escaldes-Engordany acull la primera exposició retrospectiva del fotògraf català Francesc Boix. Va néixer a Barcelona el 1920 i va morir a París ben jove, el 1951. Mostra la vida i la professió, una memòria gràfica d'una vida, com veiem, curta, però realment intensa, que informa sense indiferència amb una coda, com una Leica. Sou davant del fotògraf, ens diuen des de l'organització, compromès amb la memòria col·lectiva i la dignitat dels republicans deportats. Ruth Casavella, molt bon dia.
Bon dia, Àlex. Què tal? Com estem?
Doncs estem fantàsticament bé, amb ganes de saber detalls d'aquesta exposició que no ens perdrem, evidentment, fins al 19 de maig i que porta per títol Més enllà de Mauthausen, Francesc Boix.
Correcte, ho has explicat perfectament. És una mostra que presenta la trajectòria vital i professional doncs, d'en Francesc Boix, un nano jove que va néixer a Barcelona l'any 20 i davant del cop d'estat de Franco el juliol del 36 va decidir agafar la seva càmera, la càmera fotogràfica, i plasmar la Guerra Civil. Va participar en diversos fronts com a combatent i com a fotògraf, sobretot va estar al front d'Aragó, al front de Lleida, i aquestes són aquestes imatges que va captar en el context de la Guerra Civil Espanyola doncs formen part del primer àmbit de l'exposició. Però si continues avançant amb la mostra, et trobaràs tot un seguit de fotografies del camp de concentració de Mauthausen. Per què? Doncs perquè Boix, després doncs, de que les tropes franquistes ocupin Barcelona, decideix conjuntament amb els companys de la seva brigada exiliar-se a França. França, cal recordar que va acollir els republicans amb cada refugiat a la zona d'Argilés, sobre Argilés-sur-Mer, i ell, davant d'aquesta situació, contrariat per com els presos estaven doncs, tractant els espanyols republicans, va decidir doncs, formar part de una brigada estrangera de treballadors. Allà doncs, va treballar conjuntament amb l'exèrcit francès, intentant aturar l'avanç dels nazis, que des d'Alemanya doncs, tenien la voluntat d'ocupar tota Europa i doncs, també van arribar a França, però no se'n van sortir, i a la nit del 20 al 21 de juny del 1940 els nazis el van atrapar conjuntament amb els seus companys. El van portar per diversos camps refugiats, també a la zona francesa, i fins que el 27 de gener de 1941 va entrar doncs, en aquest camp de concentració de categoria número 3, que era el camp de Mauthausen, molt a prop de Viena, en territori austríac. Allà doncs, va tenir la sort de que gràcies a la seva formació com a fotògraf va poder treballar al servei d'identificació. Això li va permetre sobreviure, perquè si hagués hagut de treballar a la cantera, a la pedrera que hi havia al camp, doncs la veritat que era bastant complicat.
Segur.
I gràcies a treballar doncs, al servei d'identificació també va poder doncs, fer fotografies del que passava en el camp i anar amagant negatius. Negatius que després, posteriorment, després de l'alliberament del camp, van permetre ensenyar al món què eren els camps de concentració i què passava. També, doncs, gràcies a aquest acte de valentia que va fer Boix conjuntament amb diversos companys, amb un treball d'equip, de guardar, primer d'amagar i després de guardar doncs, aquests negatius, això va servir com a testimoni gràfic de l'Holocaust i va permetre que Boix participés als judicis de Nuremberg i de Dachau, mostrant la realitat del que doncs, les atrocitats que van cometre els nazis. Llavors, és una mica el que veureu a l'exposició. A part d'altres fotografies que fa Boix, després de l'alliberament en el context doncs, ja de l'Europa post-Segona Guerra Mundial, i on ell, com a reporter, doncs, fa diversos reportatges fotogràfics. Però són poques, eh? No et pensis que n'hi hagi moltes. Perquè Boix sí que sobreviu al camp, però només viurà 6 anys més a causa de les conseqüències de la seva salut del pas a Mauthausen.
Malgrat haver tingut una feina, diguem-ne, més correcta o no tan nociva per la salut, ja va venir castigat, no?
I tant. A veure, pensar que la fam, el fred, les pèssimes condicions, les malalties, ell també doncs, les va patir. Tot i que sí que és veritat que no havia de transportar blocs de pedra de més de 40 quilos per una escala que era anomenada l'escala de la mort, en 186 esgraons que diuen que sota de cada esgraó hi ha sang republicana, perquè Mauthausen és el símbol de la deportació dels republicans catalans i espanyols. Doncs tot això és el que podeu veure a l'exposició. Nosaltres, com sempre, des del Centre d'Art volem donar un toc especial a les exposicions que presentem I aquesta mostra, tot i que des del Museu d'Història de Catalunya venia molt completa, amb més de 130 fotografies, reproduccions fotogràfiques en blanc i negre, i hem afegit un element, que no et diré quin és, has de venir per veure'l.
Bé, jo crec que els oients saben quin és, perquè hem aprofitat una de les imatges.
A les fotos.
Hem aprofitat una de les imatges de la web del Comú i jo trobo que és un encert. Entenc que és aquest filat...
Hem fet un filat.
Amb punxes, precisament, que simula...
És la veritat, que hi ha gent que ens demana si el filat, doncs, és d'algun material que no sigui de filat. Dic, hi ha pilones de fusta i el filat és de veritat, per tant no s'hi val tocar-lo perquè és de veritat. I a més del filat, amb aquest element museogràfic impacta moltíssim, hem afegit diverses peces relacionades amb Andorra i la Segona Guerra Mundial per dos motius. Primer, perquè creiem que el context històric d'Andorra entre el 39 i el 45 és molt interessant, falta encara estudiar-lo més, tots els diversos historiadors que s'hi han apropat, però també perquè Boix, l'any 1948, va venir al nostre país. Va venir a Andorra, al Pas de la Casa, concretament, buscant, intentant trobar-se, retrobar-se amb la seva germana Núria. Ell no, com a republicà exiliat, no podia tornar a Barcelona. Franco impedia a tots els republicans tornar a la seva terra. Doncs vam veure que la solució podia ser trobar-se a Andorra, però la Núria, la seva germana, no va tenir autorització per part de les autoritats franquistes per arribar a Andorra. I no es van poder veure. Yeah. Això va ser el juny del 48, Boix ja estava malalt, i va ser una de les coses que el va entristir més, perquè no va tornar a veure la seva família.
Déu-n'hi-do, quina vida, eh?
És una vida molt intensa, molt dura, però hi ha imatges de l'exposició que el veus amb un somriure. Devia ser tot un personatge, el Boix.
Suposo que sí, però Déu-n'hi-do, quina vida.
Sí, home, sobreviure a la Guerra Civil i a un camp de concentració, però ell és un exemple, però van haver-hi altres republicans que van patir el mateix destí tràgic i també van aconseguir sobreviure amb aquests esdeveniments que són dels més importants de la història de la humanitat del segle XX.
Segur que sí. De la mateixa manera que en moltes exposicions ho feu, pràcticament sempre, ho acompanyeu d'una sèrie d'actes que, diguem-ne, sí, completen l'escenari global, no?
I ja t'he explicat coses importants, perquè hi ha dues xerrades i una visita nocturna. La primera xerrada va a càrrec de Claude Benet i d'Andrés Luengo. És una xerrada de diàleg que presentaran una mica aquest context històric tan interessant que és Andorra durant la Segona Guerra Mundial. Però, atenció, és molt important perquè estava programada pel 12 d'abril i l'hem hagut de canviar per motius personals d'un dels conferenciants i passa el 3 de maig. Ah, el 3 de maig a les 7 de la tarda, no el 12 d'abril,
no el 12
sinó
d'abril,
el 3 de maig.
Perfecte.
Exacte. I ara que et tinc aquí, si es parlem, també t'haig de comunicar una cosa.
A veure.
L'11 d'abril a les 8 de la tarda tens una cita al taller tèxtil, faig una xerrada sobre l'art bizantí, més concretament sobre la ciutat de Constantinople, l'actual Istanbul. També tothom que s'hi vulgui apropar. L'11 d'abril a les 8 de la tarda al taller tèxtil. El taller tèxtil per anar-hi és a través de Caldea.
Jo sabia un acudit d'algú que anava a Constantinople i que es tatuava una cosa. I posava recuerdos de Constantinople, però no el podem explicar.
No l'expliquem.
No,
jo això no ho explicaré. Jo explicaré coses boniques.
Molt bé. M'has dit, perdona, l'art bizantí?
L'art bizantí, és una visió personal sobre la ciutat de Constantinople des de que es va fundar a través de l'emperador Constantí. Per això es diu Constantinople, la ciutat de Constantí, fins a la caiguda d'aquesta ciutat meravellosa, fantàstica, farcida d'obres d'art, l'any 1453, quan Mehmet II, amb les tropes otomanes, van saquejar la ciutat i la van convertir en Istanbul. És un relat una mica subjectiu, d'aquests que a mi m'agraden,
Una mica
trist, farem.
A veure, has parlat del Claude Benet i l'Andrés Luengo, el company del Bon Dia, el 3 de maig, però una setmana més tard... Roger Porto i Jorge Cebrián, no?
Sí, que a més ells presentaran una mica, explicaran el procés de treball que els va comportar per publicar el seu llibre Els andorrans als camps de concentració. Atenció, perquè n'hi van haver-hi 13 d'andorrans, dels quals 7 no van tornar, i 6 van poder tornar de l'infern nazi. I, el que deia la Roser el dia de la presentació de l'exposició, potser n'hi ha més. El llibre també, acaba afirmant això de que no se sap exactament si més andorrans van patir l'Holocaust.
Aquesta condemna tan horrorosa i tan horrible.
Veus imatges a l'exposició i entens que molts presoners es llencessin els filats electrificats per acabar el patiment.
Clar.
Ho entens? Sí, quan veus les imatges tant d'ells com dels jerarques nazis tan orgullosos amb els seus uniformes impecables, també doncs et fas moltes preguntes entorn de la humanitat.
Ja et dic jo que puc dir que he tingut la sort, ara bé, reconec que és de les coses més impactants que m'han passat en la vida, d'anar a veure, d'estar a Mauthausen, amb un desplaçament professional que vaig fer a Àustria, doncs gent de l'organització d'allà ens va oferir si volíem anar i vam dir que sí, i la veritat és que ho recordo encara amb una intensitat que se'm posa la pell de gallina,
S'hi ha d'anar, s'ha de recordar, perquè cada cop queden menys supervivents, menys botxins...
Mira, és que precisament et volia parlar d'això, Ruth. Oferir una mostra, malgrat que el protagonista principal, que és Francesc Boix, malauradament, com deia, va morir molt jove i a més fa un munt d'anys...
30 anys, va morir molt jove.
O sigui, una mostra en la qual gent encara pot donar testimoni en primera persona de que el meu pare, el meu avi, el meu tiet, el germà del meu avi... Saps?
Però cada cop menys, i per això s'han de fer exposicions com aquesta per recordar-ho, s'ha de continuar editant llibres, revisant doncs, el que va ser la Segona Guerra Mundial i més concretament doncs, totes aquestes atrocitats, tots aquests horrors que van provocar els nazis. És important transmetre-ho a les noves generacions, perquè com afirmava Primo Levi, un dels supervivents d'Auschwitz, químic i escriptor, si va ocórrer, pot tornar a ocórrer, i finalment no va passar ni fa tant de temps, ni tan lluny d'aquí. Pensa que a l'exposició tenim una fotografia on es veu una imatge del pas de la casa on oneja una bandera amb l'esvàstica.
Ja. Yeah.
No va ser tan lluny,
No, no, i tant que no. I tant que no. Visita nocturna també el 17 de maig, si no vaig equivocat.
Sí, farem una visita nocturna per oferir la possibilitat a totes aquestes persones que a vegades per temes d'horari doncs no poden apropar-se. Però tothom que vulgui venir, que sàpiga que, com sempre, l'entrada és gratuïta i que és una exposició que jo recomano demanar visita guiada.
Clar.
Perquè hi ha moltes fotografies, hi ha molta informació i tot i que des del Museu d'Història de Catalunya ens han passat doncs, moltes dades, fulls de sala, carteles amb molta informació, sí que val la pena doncs, anar acompanyat i anar descobrint les múltiples imatges, perquè n'hi ha algunes que les va fer Boix, altres les va fer un company seu del Servei d'Identificació, però va ser Boix que va doncs, guardar, com dèiem, guardar, jugar-se-la, per tenir aquests negatius. També tenim una imatge d'una senyora, és l'Anna Poyner. L'Anna Poyner va col·laborar doncs, amb aquests presoners del camp de concentració de Mauthausen per guardar aquests negatius sense la seva intervenció, sense la seva valentia, hauria estat impossible doncs, conservar aquest testimoni que pensa que Himmler, al final de la guerra, quan ja veia que les coses les tenien complicades, va emetre una ordre exigint a tots els camps que destruïssin qualsevol prova de l'Holocaust. Per tant, el fet que s'hagués conservat, que Boix hagués guardat totes aquestes imatges,
doncs,
s'han donat un testimoni molt, molt autèntic, molt real. Tu pensa que ell, quan estava als judicis de Nuremberg, els jerarques nazis deien no, nosaltres no sabem res dels camps de concentració.
Clar,
davant del negatiu, dius, això no ho hem manipulat, estaves allà, sabies el que passava.
És evident que és així. Qui vulgui, com dèiem, seguir el consell de la Ruth, pot fer aquesta reserva, demanar informació i fer la reserva per aquesta visita guiada.
Si no, quan vingueu a l'exposició, demanar.
També.
Els companys,
80, si no, al 80-22-55, 80-22-55, o al correu electrònic centrart, tal com sona, centrart@e-e.ad. Que és el correu electrònic del Centre d'Art d'Escaldes en Gordany. Rematem amb una música...
Remets un petit apunt?
Sí, i tant.
Hi ha algunes imatges que poden ferir la sensibilitat.
Sí?
Sí, jo ho dic així. El Tarjeto ho posa... Quan estava exposada al Museu d'Història de Catalunya també... Diguem-ho així.
Per tant, no estem parlant d'una exposició de fotografia una miqueta de temàtica dura però edulcorada. Vull dir, allà hi ha el que hi ha, no?
Jo dic que hi ha algunes imatges que poden ferir la sensibilitat. Nosaltres, per exemple, hem ofert a tots els escolars del país, de secundària i de batxillerat, venir a l'exposició. Els de primària, no.
Clar. Clar, clar.
Sí.
Evidentment que sí. Pues, Ruth, dic que acabem amb una música que fa referència a una pel·lícula, precisament, que parlava... sobre aquests camps de concentració, la Segona Guerra Mundial, etc, etc, Hi ha una que és molt coneguda, que és la llista de Schindler, però en canvi n'hi ha una altra que és, diguem-ne, que té un altre to, que es diu La vida és bella, i que a mi, la veritat, quan la vaig veure també em va impactar molt.
Jo no l'he vista, me la recomanes?
I tant que sí, i tant que sí.
D'acord.
I tant que sí. La vida és bella, el tema central. Gràcies, Ruth.
Moltes gràcies, una abraçada, bona Pasqua.
Igualment.